Un film francoxilè de Patricio Guzmán.
I amb aquest apunt arribam a les 9 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Què tal, com esteu, amics i amigues oients i Vetres Ràdio? Amics i amigues oients del Som Formentera, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest programa que, gràcies a la màgia de la ràdio, ens permet viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. En aquesta edició d'avui dimarts, com cada dimarts, durant aquests propers 50 llargs minuts, viatjarem un any, i avui, aquest any serà l'any 2009. Aquest va ser l'any en què la nostra protagonista del tram final del programa va decidir establir-se a Formentera i deixar crear, deixar fluir el seu procés creatiu per tal de convertir-les en unes obres realment espectaculars, unes obres d'art espectaculars. Estem parlant d'Anna Ametller, aquesta badalonina que va venir a la nostra illa en aquest any, el 2009, per bé que en anterioritat ja la coneixia, i, tal com us dèiem, dedicat durant tots aquests anys al seu recorregut professional aquí. En parlarem d'aquesta experiència vital i també parlarem de la seva obra, dels seus treballs, en el darrer tram de programa que la tindrem aquí als estudis d'IB3 Ràdio a la Sabina. Dit això, nosaltres us volem agrair que ens permeteu entrar a casa vostra, allà on estigueu, al vostre cotxe. Tot l'equip del programa, des de la producció, a la realització, al servei de documentació, al control tècnic, per descomptat, sense ell seria impossible. I qui us parla en nom de tots ells? El meu nom és Joan Albert Lligonya. En aquest any 2009 coneixerem algunes de les cançons que sonaven, també mirarem d'escoltar algun bocí de pel·lícules i coneixerem quins fets destacables coincideixen amb aquest 2009 a nivell social, polític, general, a nivell global, no només a nivell formenterer o eivissenc, sinó també a nivell balear, espanyol, europeu i mundial. Gràcies per triar-nos, gràcies per deixar-nos estar al vostre costat. Comencem aquesta edició d'avui del Som Formentera. Benvinguts, benvingudes.
El dimarts, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, Som Formentera, el programa que et permet viatjar en el temps sense moure't de lloc.
Molt bé, doncs nosaltres que continuem aquí mateix al Som Formentera, ja ho sabeu que el nostre programa ens agrada també moure'ns en el temps a través de les cançons. Quines eren aquelles cançons que sonaven a l'any protagonista del nostre programa? Ja sabeu que l'any protagonista és el 2009, doncs en aquell any, el 2009, van haver-hi múltiples i diverses cançons que segur que moltes de les que escoltarem ara mateix us sona. Per exemple, com la primera que triem. La primera que escoltarem ara mateix ens arriba des de la Gran Bretanya amb un duet d'aquest estil denominat synth pop, es diuen La Rouge, i va ser aquell any que van editar aquest single que va arribar a ser número 1 a la llista britànica amb In For The Kill. Aquí la tenim, escoltem un fragment de La Rouge amb In For The Kill. Segur us haurà sonat aquesta cançó que hem triat, aquesta cançó escrita per La Rouge, per Elliot Jackson i Ben Lachmide. però hi ha altres propostes que sonaven en aquest 2009, per exemple, una d'una dolça veu, la veu de la nostra propera protagonista, Norah Jones, qui el 13 d'octubre d'aquell any va publicar un àlbum anomenat genèricament The Fall. Dins d'aquest CD us han triat Chasing Pirates, o que és el mateix Perseguint Pirates, el primer single d'aquesta cantant nord-americana del seu quart àlbum, que és aquest que ha anomenat The Fall. L'escoltem, la veu de Norah Jones.
In your message you say you were going to bed, but I'm not done with the night. So I stayed up and read, but two words in my head got me mixed up, so I turned out the light.
Veu de Norah Jones amb aquesta cançó Chasing Pirates. Hi ha més històries que van triomfar el 2009, com és el cas d'una proposta interpretada per The Fray. Aquesta gent van editar un àlbum que portava com a nom genèric The Fray, igual que ells, i hi havia perles com aquesta que escoltem, You Found Me. Anem a escoltar uns instants aquesta cançó, que va vendre més de 2 milions de descàrregues als Estats Units. Aquí tenim la música de Jeffrey amb You Found Me. Això no s'acaba, tenim altres històries, com per exemple anem ara cap a Irlanda perquè recuperem el primer senzill extret de l'àlbum de CD No Lines on the Horizon dels U2, un àlbum publicat com a descàrrega digital el 23 de gener i en format físic el 16 de febrer del 2009. L'escoltem i la recuperem en aquesta història, en aquesta cançó, que per cert va haver una versió que es va piratejar i que va ser publicada parcialment a YouTube durant les sessions d'enregistrament de la formació. Així doncs, aquí tenim la veu dels U2, Sony, The Edge i companyia, amb Get Out i Get On Your Boots.
The future needs a big kiss, winds blow with a twist. Never seen a moon like this, can you see it too? Night is falling everywhere, rockets hit the fun fair. Satan loves a bomb scare, but he won't scare you.
Hey, sexy boots, get on your boots, yeah.
Free me from the dark dream, candy floss, ice cream. All the kids are screaming, but the ghosts aren't real.
És la música dels U2 amb Get Out Your Boots. Fica't dins les teves botes. Algunes de les cançons que van sonar en aquest 2009, hi ha altres, des de David Guetta amb When Love Takes Over, o DJ Tiesto amb una cançó que es diu Escape Me. També va destacar la bella música de David Guetta amb The Beach, o la cançó amb la qual tanquem aquesta selecció musical, que és una perla que ens porta a la Quinta Estación. Aquesta formació, la Quinta Estación, va ser un grup espanyol de música pop i rock que va iniciar la seva trajectòria el 2020 i que un any abans d'editar aquesta cançó que escoltarem es van dissoldre el 2010, un any després. Tot i la seva breu trajectòria, van publicar 4 àlbums, van rebre nombrosos premis i van arribar a un èxit important, especialment a l'Estat espanyol i a Mèxic. Us han triat aquesta cançó, Que te quería, potser la més representativa de la trajectòria musical d'aquesta formació, la Quinta Estación.
¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color, sin historias que contarte, sin saber cómo explicarte que hoy te veo y aunque lo intente no se me olvida que eras tú el que no creía.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Deia Diògenes que la cultura és un saber que flueix espontàniament. Si acabeu d'arribar a casa, us ve de gust estirar-vos sobre el sofà i relaxar-vos, Nura és el vostre programa. Tot el que voleu saber sobre el món dels llibres, la història, l'art o el patrimoni. Una temporada més i esteu convidats.
Nura, dimarts i dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
A Mallorca, 106.8.
Records, història, personatges, som Formentera.
I el que fem a continuació és també, com el que fem cada setmana, és una mirada en diagonal a alguns dels fets destacables que coincideixen amb aquest any protagonista, amb el 2009. Fem una mirada a algunes de les efemèrides. Mireu, el 2009 va ser un any en què va ser designat l'any del bou, segons l'horòscop xinès. També aquest 2009 fou l'any internacional de l'astronomia. Agafem paciència perquè hi ha un tira d'anys. Va ser l'any de la reconciliació, també va ser l'any de les fibres naturals, va ser l'any internacional de la aprenentatge sobre els drets humans. També el 2009 va ser l'any internacional del goril·la, segons la ONU. L'any de Nikolai Gogol, l'any de José María Morelos i Pavón, l'any de la joventut a Rússia, l'any europeu de la innovació i la creativitat, ja veieu, i l'any Darwin, segons la International Union of Biological Sciences. En fi, pel que fa referència a esdeveniments destacables en aquest 2009, per exemple, destaca que Eslovàquia, que es va unir a la zona euro, sumant així 16 estats. També recordem que un 3 de gener de l'any 2009 es va crear la moneda virtual Bitcoin. El 20 de gener Barack Obama es va convertir en el 44è president dels Estats Units, succeint a George Winston Bush. Més coses que van succeir el 2009. El mes de febrer, els submarins nuclears Le Triomphant francès i HMS Vanguard del Regne Unit van xocar a gran profunditat a l'Atlàntic Nord. Això va ser un 4 de febrer. Tot i la baixa velocitat, no es va produir ferits ni danys més grans. Aquest incident es va produir per la dificultat de detectar-se mútuament arrel de la tecnologia silenciosa. Seguim amb altres efemèrides. El mes d'abril recordarem que el dia 6 es va produir un terratrèmol amb epicentre a la ciutat italiana de L'Aquila, de 6,3 graus a l'escala Richter, que va deixar 294 morts, 1.500 ferits i prop de 50.000 persones sense llar. Pels qui us agraden els videojocs, veureu que ja fa uns quants anys que va sortir potser un dels vostres videojocs favorits, el Minecraft. Va editar-se públicament el 17 de maig del 2009. Un 11 de juny, l'Organització Mundial de la Salut va classificar el brot de grip porcina com a nivell d'alerta 6, el que el va convertir oficialment en la primera pandèmia del segle XXI. Aquell va ser l'any de la dissolució de la banda Oasis. Va ser un 10 d'agost que van dir adeu a la música en comú. Aquell també va ser l'any en què li van donar el Premi Nobel de la Pau a Barack Obama. Aquest polític va exercir com el 44è president dels Estats Units d'Amèrica des del 20 de gener fins del 2009 fins al 20 de gener del 2017. En fi, una mirada en diagonal, alguns dels fets més destacables que hem trobat i que coincideixen precisament en aquest any protagonista del nostre programa, el 2019. Anem a continuar.
Som Formentera, un programa produït i realitzat des dels estudis de la Ràdio Pública a la Savina.
Sí, això és el Som Formentera en aquesta nit de dimarts, aquest programa que ens permet mirar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I ara el que fem uns breus instants, és parlar de pel·lícules, perquè volem conèixer quines eren aquelles pel·lícules que es podien veure el 2009, l'any protagonista, que avui hem decidit que va ser l'any en què la nostra protagonista, precisament Anna Maller, va arribar aquí a Formentera. Doncs aquell any, i si parlem dels Premis Oscars, la pel·lícula més nominada va ser El curiós cas de Benjamin Button de David Fincher, amb 13 nominacions. Si bé únicament va aconseguir guanyar 3 premis i aquests premis que va guanyar eren majoritàriament premis tècnics. Escoltem uns instants aquesta pel·lícula de El curiós cas de Benjamin Button, que va ser protagonitzada per Brad Pitt, Kate Blanchett, Tilda Swan i Jason Fleming. Això sí, el que us dèiem, va ser nominada per 13 premis i només se m'han dut 3.
¿Y si tan solo una cosa hubiera ocurrido de otra forma? Si ese cordón no se hubiera roto, o ese camión se hubiera apartado segundos antes, o ese paquete hubiera estado envuelto porque la dependienta no hubiera roto con su novio, o ese hombre hubiera puesto la alarma y se hubiera levantado 5 minutos antes, o ese taxista no se hubiera parado a tomar un café, o esa chica no se hubiera dejado el abrigo y hubiera cogido el taxi anterior, Daisy y su amiga habrían cruzado la calle y el taxi habría pasado de largo.
Oui.
Pero siendo la vida como es, una serie de vidas cruzadas e incidentes que escapan a nuestro control, ese taxi no pasó de largo y ese taxista se distrajo un segundo. Y ese taxi atropelló a Daisy. Y le destrozó la pierna.
Uns instants, el curiós cas de Benjamin Button. La gran guanyadora de la nit va ser Slumdog Millionaire, de Danny Boyle, que amb 10 nominacions va aconseguir guanyar 8 premis, entre els de millor pel·lícula, millor director i millor guió adaptat, entre d'altres. Així mateix, aquesta última pel·lícula es va convertir en la número 11 en aconseguir el màxim guardó sense rebre ni una nominació als seus actors.
Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas?
¿Está nervioso?
¿Yo? ¿Nervioso?
Ah, sí.
¿El retrato de qué estadista americano aparece?
Sonría.
En los billetes de $100 americanos.
Detrás de cada respuesta,
Benjamin Franklin.
La respuesta es...
Sean Bean, per la seva banda, es va convertir en el nou actor en rebre 2 vegades el Premi Oscar i a millor actor principal. I Liam Hayden, guanyador de premi a millor actor secundari, es va convertir en el segon actor en rebre el premi de forma pòstuma després de Peter Finch en l'edició de 1977 per Network. La pel·lícula d'animació Wall-E, amb 6 nominacions, es va convertir en la pel·lícula d'aquest gènere més nominada de la història dels premis Oscar, si bé únicament es feu amb un premi. Escoltem uns instants de Wall-E. Aquesta pel·lícula és produïda per la companyia Pixar i comercialitzada per Walt Disney, i és un film d'animació per ordinador i narra la història de 2 robots, un d'ells el protagonista en Wall-E. La seva banda sonora va ser nominada també per un Oscar, Peter Gabriel. Peter Gabriel, coautor, al costat de Thomas Newman de Wall-E, de la banda sonora, es van quedar sense estatueta per la cançó Down to Her. Això sí, qui va endur-se l'estatueta com a millor Oscar, a millor cançó original, va ser Ayer Raham i Gulzar per Slumdog Millionaire. Es queden però amb la banda sonora de Wall-E amb Peter Gabriel.
Did you think that your feet had been bound by what gravity brings to the ground? Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't apply when you're high in the sky, so come on down. Coming down to the ground, there's no better place to come. We got snow upon the mountains, we got rivers down below. We're coming down to the ground, we hear the birds sing in the trees, and the lamb will be looked after, we send the seeds out in the trees. You'd escaped from routine,
by changing the script and the scene. Despite all you made of it, you were always afraid of a change. You got a lot on your chest. Well, you can come as my guest, so come on down. Coming down to the ground. There's no better place to run. We got snow upon the mountains. We got rivers down the road. We're coming down to the ground. We hear the birds sing in the trees, and the land will be looked after. We send the seeds out in the breeze. Like the fish in the ocean, we felt at home in the sea. We learned to live off the good land. We learned to climb up a tree. Then we got up on two legs, but we wanted to fly. And when we messed up our homeland, set sail for the sky. We're coming down to the ground. There's no better place to come.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Diumenge, torna a la Lliga, torna el futbol a IB3 Ràdio. El Mallorca afronta la nova temporada a la segona divisió, debutant a casa contra el Rayo Vallecano. A partir de les 3:05 de l'hora baixa, viu l'estrena de Luis García Plaza a la banqueta vermella. Arranca Esports 3 en joc amb el Real Mallorca Rayo Vallecano a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
Continuem en aquesta jornada d'avui, en aquesta nit de dimarts, aquí al Som Formenteres. Ja ho sabeu que ens agrada viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present, com fem cada setmana durant aquests pràcticament 50 llargs minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Un programa que, com bé sabeu, realitzem des dels estudis de l'emissora pública aquí a la Sabina, a Formentera, i que continuem en aquest recorregut. Ja ho heu vist que en aquesta primera part del nostre programa hem escoltat alguna que altra cançó que va ser tot un èxit el 2009. Ho hem escoltat també fragments de pel·lícules estrenades en el 2009, tot això per lligar-ho amb aquest darrer tram de programa, amb la conversa que mantindrem amb Anna Mallem. La tenim aquí als estudis, la saludem, Anna, què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies per venir a aquestes hores de la nit aquí als estudis de la Sabina. És tot un plaer poder compartir uns minuts amb tu. Doncs, Anna, ja veus, 2009, un any molt especial per tu en arribar a conèixer o en decidir establir-te aquí a la nostra illa, Formentera, va ser així, no?
Sí, va ser més aviat establir-me perquè, bueno, establir-me, venir a passar tot l'estiu, perquè altres vegades hi havia vingut per l'illa.
Mm-hmm. Hem de dir, per gent que no conegui, que l'Anna Ametller és una artista plàstica. Com et definiries tu?
Sí, artista plàstica, diguem, dintre artistes és que és una paraula, un gènere, no, que, bueno, una professió que engloba tantes coses,
mm-hmm,
no, des d'artistes, pues, bueno, la dansa, teatre, mm-hmm, la cuina,
sí.
I en aquest cas, pues, sí, és plàstica perquè són els que manipulen materials, i això es considera, pues, artista plàstic.
Mm-hmm. Estem situats en aquest 2009. Tu ja coneixies Formentera abans d'aquest 2009, abans que decidissis establir aquí, o vas dir, vaig a Formentera a veure què passa?
Sí, jo havia anat de petita ja,
mm-hmm,
amb els pares i amb amics, doncs anàvem a Eivissa i després també fèiem travessies amb els barcos d'uns amics i havia estat. Jo no sabia que era Formentera.
Mm-hmm.
I després sí que algun cop, pues, havia fet algunes travessies amb velers
de més gran, no?
De més gran, mm-hmm, sí. La parella amb la que estava sí que es va venir aquí a fer temporada abans.
Yeah.
Jo tenia feina a Barcelona,
uh-huh,
amb coses de turisme, i feia, pues, de marinera, bueno, per estalviar-me el trajecte. Sí. Bueno, i també vull dir, com que m'agrada navegar, doncs feia de marinera i així arribava i podia venir cada, doncs, cada dues setmanes o així m'escapava i venia cap aquí.
Però desembarcaves del vaixell, és a dir, vivies, tocaves a peu a terra,
sí,
i estaves a...
Sí, feia la travessia d'anada,
sí,
i llavors em desembarcava aquí i li deia al capità, adeu. Bueno, ja ho sabia, eren amics que, doncs, feien charters, i jo... Pues, com que no era resident, pues m'ho muntava així.
Quins records tens d'aquella Formentera del 2009? És més o menys, recordes la mateixa fesonomia o la mateixa gent que ve ara, 11 anys més tard o 10 anys més tard?
Pues saps que... No ho sé. El que recordo jo és que també jo era diferent, la meva forma també de viure era diferent. Mm-hmm. Llavors seria més algo meu que de Formentera. Mm-hmm. Sé que l'any anterior o feia 2 anys havia hagut el Tonight o...
Jo l'havia vist, sí
que havia vingut abans del Tonight i havia estat més tranquil. Mm-hmm. Això d'aquestes visites esporàdiques, i quan va haver-hi l'anunci sí que vaig veure molta gent.
Sí.
I llavors jo quan vaig arribar, doncs ja la Formentera estava bastant amb bastanta gent, llavors amb les motos, sí que no hi havia els pals selfies, això, ara que em ve al cap, no hi havia els pals selfies. Mm-hmm. I això és... bueno, no hi havia mascaretes. Ara això és la reserva.
Això és bastantíssim. Formentera, diuen que és una illa que si t'acull, és a dir, que si t'adaptes bé, t'acull i t'abraça, però en el canvi, si no ets massa, com us diria, si no t'adaptes excessivament, t'escup, et fa fora de la illa, no? Aquest no és el teu cas. Tu estàs adaptadíssima aquí a Formentera i et sents integradíssima.
Jo, vaja, li agraeixo molt a Formentera, perquè sí, m'ha donat una oportunitat genial. I a més, a mi m'agradava allò de l'illa, que jo estiuejat sempre a la Costa Brava, en un lloc de les Curves de Tossa, que tothom deixava les portes obertes, que anàvem tres amb una moto, vull dir, totalment llibertat total.
Digue'm el nom de la cala.
No.
Cala Salions?
No, però al costat.
Molt bé.
I sí, jo amb 12 anys ja portava moto. Saps allò que totalment... Uh-huh. Que no hi havia normes. I una mica quan vaig venir aquí em va donar la sensació aquesta, utòpica, no? I a més he tingut la sort de conèixer gent, doncs, dels primers que van arribar a Formentera, gent molt pròxima, com el César Ordàs, uh-huh, i que he tingut la sort, doncs, de poder conèixer... encara que en un temps molt més llunyà, vull dir, de forma oral i a través de la gent, una Formentera molt, molt, jo crec, molt, molt autèntica, de viure austerament, d'on els amics passen a ser una família. També l'està en el món del mar, hi ha molta fraternitat, i crec que aquesta part m'agrada molt de l'illa, sobretot la gent, que hi ha una gent de tot el món, vull dir, tot i que podria ser un poble,
sí,
no és un poble, però un poble, hi ha una... és com una gran família,
sobretot
multicultural.
Sobretot més a l'hivern que no pas a l'estiu, no? Que l'estiu potser la temporada és està bastant massificat o hi ha moltíssima més gent, no?
Sí, però al final els amics són els... Vull dir, amb la gent que et veus són la mateixa.
Yeah.
I a més, justament aquesta gent, vull dir, no anaven fora de temporada. Vull dir, no, uh-huh. O sigui, el César i aquests no estaven fent temporada.
Uh-huh.
I
pel que fa referència, doncs, a la teva vocació artística, tu ho explicaves abans, que abans de venir aquí a Formentera tu treballaves en l'àrea de turisme a Catalunya. Ja exercies d'artista? Ja treballaves? Ja feies obres en aquella època allà?
Sí, jo vaig començar de petita i ja em van enviar a una acadèmia de dibuix perquè m'agrada, bueno, sempre et diuen allò, aquesta nena se li dona molt bé dibuixar, i em van posar en una acadèmia de dibuix. Uh-huh. I després vaig fer Belles Arts, jo quasi pensant una mica, ostres, no estic decidint res, és com que tot agafava una inèrcia que, imagina't, has de decidir el que has de fer sobre la teva vida de molt, molt jove, i això em creava estrès, dic jo, què sé, què vull ser? I a més jo, mira, és molt una tonteria, però jo pensava, jo veia els artistes, lo típic, el tòpic aquest de, clar, o estan bojos o es droguen, i jo vaig dir, bueno, potser estaré boja, no sé, on tornaré, i ja m'agafava, dic jo... no, i vaig fer Belles Arts. Uh-huh. I allà vaig conèixer a un professor que es va convertir en molt bon amic, i vaig començar a treballar amb ell en projectes d'escultura pública.
Què vols dir amb això?
De fer escultura pública vol dir, doncs, a places...
Ah, no és fer una performance, sinó...
No, escultura.
Escultura i... i tenir-la pel carrer.
Exacte, projectes que tenia ell, doncs, que eren grans i necessitava gent que l'ajudés, i jo doncs, vaig començar a treballar amb ell. Doncs vam fer un monument d'una alegoria d'un poble de 15 metres de ferro.
Carai.
Sí, i després amb un altre escultor vam polir el que són les ampliacions dels caps d'Antonio López. Llavors sí que feia, treballàvem col·laborant amb altres escultors. I a Belles Arts havia fet especialització pues, de fotografia, dibuix i de tot, una mica de tot. I llavors a Barcelona, quan vaig instal·lar-me a viure a Barcelona, pues, sí que feia pintura i em vaig començar a fer pues, exposar en galeries. I el que passa que pues, bueno, no donava ni per... La veritat que a través de les exposicions no és que tenia bona premsa, però no és que donaves per tirar
quants. Per viure, no?
No. I allà pues, havia treballat en una base nàutica i després, bueno, una mica disfrutada de Barcelona. Era una època així de viure amb molt pocs... amb pocs diners vivint el dia a dia, i treballava també amb el barco de la Fura dels Baus, de barman. També havia treballat venent bolsos allà al Born, tot ho tenia centralitzat al casc antic de Barcelona.
Molt urbanita, és a dir, jo no sé si pel que comentaves amb aquestes obres urbanes, que no té res a veure amb el que estàs realitzant actualment.
Bueno, les obres eren sobre plantes, eh? Realment la temàtica era vegetació, i clar, jo necessitava posar natura. Vivint a la ciutat, la casa la tenia invadida de plantes, llavors sí que la natura és important. I també jo estava, el Born està al costat del mar, llavors jo sempre anava en bicicleta cap a baix, sempre, al viure també a Badalona, sempre he viscut molt a prop de mar. I sí, és veritat que desentonava, la temàtica era molt de natura i jo estava a la ciutat, però també Barcelona té moltes formes de viure's més salvatges, no salvatges amb el sentit, més, no ho sé, més, amb això, bicicleta...
Més ecològica, potser, o més natural, més verda.
Sí, no ho sé, va ser un moment també a Barcelona que coincidia amb el que era la meva parella, vivia en un barco que havia... un barco antic que estava restaurant, llavors amb unes quantes colles que estaven al moll de la fusta on ara hi ha l'hotel Vela, doncs abans era tot barcos gairebé mig abandonats. I me'n recordo que hi havia un barco carguero amb tot ple d'indis que l'havien abandonat allà, i hi havia un que s'havia quedat sol esperant ser, no?, recuperar els diners que li pagués al jefe. Amb un altre hi havia la Fura dels Baus, el barco de la Fura dels Baus, i un altre un barco de pallassos que el capità portava orelles de Spock. Un personatge. I a l'altre el barco
és
aquest...
És curiós que un barco de pallassos porti orelles de Spock i no un nas de vermell.
No, portava orelles de Spock i portava, com es diu, cascabeles, això...
Picarols.
Picarols, exacte. I algun cop pues, es feien projeccions allà a la paret de l'aire lliure, i me'n recordo pues, menjar això, cuscús sobre la coberta del carguer aquest del Comar, i mirant Barcelona des de la nit, amb totes les llums, no?, de la ciutat. Llavors, clar, hi ha moltes maneres de viure a la ciutat. O a vegades, pues, si treballava a la base aeronàutica, anàvem amb la Zodiac, i en lloc d'anar d'un punt a un altre, doncs anàvem des del mar. O sigui que també es pot viure. I no sé, m'he perdut, em sembla.
Bé, no, bàsicament estava parlant de el que t'aportava la ciutat amb el que t'aporta Formentera, que la ciutat com Barcelona, una artista urbana, o aquestes escultures de ciment o de pedra, i en tot cas aquí és Formentera, no sé si és així, per aquí anava la pregunta, t'ha portat més natura, més ecologia, més...
Sí, a veure, clar, aquestes que eren de ferro no eren meves, al final jo treballava per una altra. Quan les feia allò, el que va haver-hi és un procés de passar del que seria el 2D al 3D, perquè eren pintures de plantes. Jo cada cop, això té relació amb les peces que faig ara, que són escultures de paret. És a dir, la pintura, doncs cada cop la vaig treballar així amb nivells, hi havia com capes i eren unes plantes pues, que es veia a profunditat. Llavors, sí que quan anava, me'n recordo, a la Costa Brava, jo veia les pedres, sempre havíem agafat trastos a casa, i les fustes, i sempre havia vist l'os de sèpia.
Sí.
I que, ostres, dic, amb això vull fer alguna cosa. I tenia esbossos que tenien més a veure amb peixos i tot això. Llavors, jo crec que ja, quan vaig arribar aquí a Formentera, expectatives zeros de viure de l'art, després d'exposar... i alguns concursos que havia fet allà i guanyaves, però tampoc no et donaven per viure. Llavors jo dic, bueno, doncs vinc aquí, anava a fer d'instructora de caiac o fer-me marinera i sobre la marxa. I quan vaig arribar aquí, pues, com que havia treballat molt, molts anys, pues, dic, pues, em vaig donar el paro mentre. Clar. I vaig durar, em sembla, el paro, ni vaig arribar a durar, perquè ja vaig començar a treballar al Wait for Fun, de fer excursions de caiac. I llavors vaig anar al mercat artístic i dic, ai, mira que xulo. I li vaig dir a la Núria Fortuny, que és la que s'encarregava llavors allò, si podia exposar, i em va dir que sí, i just hi havia una parada que havia quedat buida, i al final, d'invitada a invitada, vaig estar tot l'estiu. Vaig trucar al meu mare si em podia enviar el que tenia, que era tot així bastant eclèctic, i m'ho va enviar per correus, i me'n recordo que vaig trobar un carrito del súper per allà, vaig omplir-ho i vaig anar caminant de Sant Francesc a Sant Ferran a portar les peces, i aquell carrito, pues, es va convertir del súper, es va convertir en el carrito del mercat, i així amunt i avall.
Perquè les peces, quin era el teu procés creatiu? O tens un taller, o en aquella època tenies algun taller, o com anava això?
A veure,
ho feies a casa, o ho feies al barco?
No, aquell moment no tenia barco. Clar. Vam llogar entre uns quants amics la primera casa que va sortir, que realment era un desastre de casa, una casa, i jo no sé això com no es podia llogar, però estaves ja prou content d'estar a Formentera, i al final estaves fora a l'aire lliure, que tot estava bé. I no, eren el que em van portar al principi era coses que havia fet els anys anteriors, d'aquestes plantes, i de fet ja havia començat a fer amb els ossos de sèpia alguns tres peixos, llavors la parada meva era un no tenia sentit, hi havia una mescla de tot, i sé que un veí em va deixar allà una taula i em va agafar unes cadires que ens va deixar el Julià de la Font de Pepe, i així vaig començar. I després hi havia una caseta de pescadors,
sí,
que allà és on vaig començar, és on el taller que tenia, que era un taller vaia desmuntable, perquè es basava en un bloc de paper d'aquarela, les meves aquarel·les, un cúter, superglue, i ja està, i el que trobés.
Aquell seria, doncs, el teu apropament al món, diguéssim, d'aquests mercats artístics que hi ha aquí a Formentera. Però m'explicaves que t'inspiraves amb aquests ossos de sèpia, però el teu procés creatiu, és a dir, la teva inspiració, trobes qualsevol cosa i aleshores la converteixes en alguna relacionada amb la natura. Com funciona tot això? Vas a passejar i amb el que trobes, amb les pedres, amb les branques, amb les fulles, com és el teu procés creatiu? Com t'inspires, diguéssim, per plasmar la teva obra en un quadre?
Hi ha algunes coses que parteixen d'un esbós, que tinc uns... O sigui, hi ha idees que estan al bloc i algunes que estan esperant. Vull dir, normalment se'm coneix molt pels peixos i tot això, però tinc altres que són temàtiques més, pues, de persones i d'animals, però encara no hi ha hagut l'ocasió de fer-ho. I altres que directament veig els objectes que em suggereixen a algú. Saps? No sé, vaig veure un cop una pedra i de cop dic, ostres, seria un núvol. També, clar, després d'haver mirat moltes coses d'artistes, pues, altres que m'agraden, per exemple, haver-hi unes peces, una sèrie que vaig fer de paisatges marins, que just una que hi havia un núvol que era una pedra s'inspirava en un quadre de Magritte, que era una pedra amb suspensió, i amb aquesta idea m'agradava molt. I vaig veure una pedra així que també era molt potent, d'aquí, a prop de Sasseki, que a més tenia un brillo... Saps aquest mineral que és com brillant?
Sí.
No sé quin és.
Pirita. Sí, no tinc idea, ho acabo d'inventar, a veure si ho era, però un brillo més aviat blanc, com si fos de salitre.
Sí, de salitre, sí. Bueno, no sé, vaig trobar una pedra així i aquell dia, mira, ja estava cansada de tants peixos que portava ja 4 anys fent... Cansada més aviat és que sents que t'estàs repetint. Tot i que ja he fet molts peixos i cada un intento que sigui únic, clar, l'os de sèpia m'agrada molt... per la textura que té, que el tallava i llavors li donava personalitat a cada peix diferent i et dona el peix és una excusa, pues, per jugar amb colors, amb formes, però em limitava també a dimensions. I llavors volia provar tant temes com mesures diferents i estaves allò amb crisi artística que no saps cap a on vols anar. I jo, mira, em vaig trobar aquella pedra i un parell de fustes i de cop vaig veure la peça. També a vegades hi ha coses que són regals que et venen per canviar, i el procés creatiu a vegades això, vas seguint el que et va guiant, i una peça és com que et van guiant tant els objectes com la mateixa peça amb el procés creatiu. De cop veus un altre objecte que tens allà i dic, ostres, amb aquest seria això. Altres vegades tu guies i altres vegades ells et guien. Per això dic, jo tinc esbossos que estan esperant a que el procés creatiu pues, li doni pas d'una forma suau, no? Harmònica, no brusca.
Aquest procés creatiu es plasma amb exposicions, per exemple, recordo principis d'estiu, després del desconfinament, a principis de juliol vas exposar al Centre Antoni Turc Gabrielet. Aquestes exposicions donen una mica de referència de quin és el teu públic objectiu, és a dir, qui són els principals, a qui dirigeixes la teva obra? Van més nens, més gent adulta, més gent d'aquí de Formentera, els teus amics desconeguts? Com seria el perfil de gent que et ve a veure a les exposicions o que compra les teves obres? Són gent, no sé si poden ser una gent de diferents procedències i estils, o més o menys ja hi ha una gent marcada, la gent que et creix els teus treballs?
Pues no ho sabria dir. Jo sempre quan faig les peces les faig com peces que m'agradin molt a mi.
A tu?
A mi. I sobretot que m'agradaria com poder regalar. Ja. Saps que digués, ostres, aquesta peça... O, per exemple, quan a vegades no sé com acaba una peça, dic, ala, jo si me l'hagués de quedar, no parlant de diners ni res, com m'agradaria més? I m'agrada que a través de les peces pues, et facin com somiar o que no sé, que siguin, sí, petits viatges. Llavors, la gent, el que em fa molta il·lusió, que li agraden també molt als nens, i sí, aquests no enganyen, no? I llavors també m'agrada molt que també la gent gran, moltes vegades em diuen, no?, que quan ho veuen doncs els hi ve un somriure, que els, doncs això, que els fa somiar, i llavors, al final tots, no sé, no crec que hi hagi un perfil únic, no?
Recordem als amics oients que s'acabin d'incorporar ara mateix, esteu a la sintonia d'Ivetra Ràdio, això és el Som Formentera, en aquesta nit de dimarts, una edició més, viatjant en el temps, anant a raure el 2009, any en què la nostra protagonista, aquí als estudis de la Sabina, d'Ivetra Ràdio, anant a Mallet, va decidir establir-se a Formentera. Ja són un munt d'anys, i han, parlem de futur, tu et veus envellint a Formentera?
Ui,
ai,
no ho sé. Home, ara mateix estic buscant casa per tot l'any, així que, a veure... no ho sé,
bona sort.
Però jo crec que no es pot dir. De moment, ara mateix, com tot, ara mateix aquí estic. Llavors, no ho sé quan... Fins quan... Ara, de moment, estic aquí.
És allò del carpe diem,
ara, de moment,
diem, no?
Aquí, moment, definidament, ja es veurà.
Però t'agradaria, estàs arrelada aquí a la illa.
Sí, home, jo me la sento com casa. I a veure, això la illa depèn de, no, com, si m'acull. Exacte. En aquest sentit, pues, fantàstic, de moment m'està tractant molt bé. I també he tingut, pues, això, com et deia, molta sort de conèixer gent supermaca, molt agraïda a l'illa, també molt al César Ordàs, aquest amic que va marxar pues, a principis d'any, i que he pogut treballar, em va oferir poder treballar a casa seva molt de temps, i vam compartir ell també amb les seves creacions, i allà és on he creat molta part de les peces. Des de... Ja vaig poder treballar gràcies a allà, treballs també formats molt més grans, i llavors ja només amb el cúter i la cola ja no servia. Vull dir, llavors ja tinc més eines d'aquestes que fan soroll.
Una artista del teu perfil està treballant permanentment? És a dir, no pot deixar el seu procés creatiu?
És important. Per mi també està bé fer pauses, perquè a vegades necessites fer un reset. Mira, la quarantena aquesta no vaig fer res, no em venia de gust.
Què dius?
Sí.
Però era un bon moment per fer coses, no? Vull dir, com a mínim per fer pa, per aprendre idiomes, per aquestes coses.
Sí, però no estava, per exemple, fent art, estava fent altres coses. I em vaig apuntar a un altre curs, però no tenia res a veure amb art. I sí, està bé, jo crec que és molt important tenir una rutina de feina, per exemple, pues, mínim 5 hores, no?, al dia.
5 hores al dia?
Sí. Després hi ha altres, és que pensa, hi ha altres que et venen, saps com, hi ha una part que sempre estàs connectat, a vegades hi ha peces que les fas,
sí,
hi ha vegades, a veure, que són moltes més, però altres vegades, o per exemple, quan a l'hivern, pues, són unes quantes de dia perquè treballo amb llum,
sí,
i després quan s'ha...
Llum solar,
no? I després quan es cau el sol, bueno, quan baixa el sol, pues, de cop més coses d'ordenador...
Yeah.
Clar, quan treballes pel teu compte, pues, també les, pues, les factures, que si mira internet, d'això, publicar, pues, són hores que també... No les conto dintre les 5,
vius de
però som pare.
Vius de l'art, ara que parles de factures, vius de la teva feina artística?
Ara mateix sí. ara mateix sí. No, fins ara he viscut de l'art i esperem, bueno, pues que pugui ser així, que hi hagi un intercanvi, que la gent estigui contenta de fer aquest intercanvi de les meves peces a través de diners, i els meus diners pues, moltes vegades van a parar al mecànic o pagar un lloguer o pagar el súper i aquestes coses, així que flueixi aquest intercanvi.
Durant aquest estiu hi ha hagut aquí a Formentera el mercat de la Savina, que és més aviat tèxtil, però sí que el mercat de Sant Ferran o el mercat de la Mola, tu has estat allà treballant, no? És una manera de vendre el teu producte.
Sí.
Tot i això que aquest confinament i aquest coronavirus i tot això, com de quina manera t'ha afectat? És a dir, és una cosa complicada, no? Perquè el fet que no hi hagi hagut tanta afluència com anys passats aquí a Formentera, això pot haver perjudicat una miqueta això, a la difusió de la teva obra, pel que fa referència econòmicament.
El que passa que ara ja fa uns anys, fa, em sembla que 4 anys,
sí,
em vaig oblidar de fer la sol·licitud del mercat. Mm. Llavors, des de llavors no estic al mercat artístic. Vaig de lliure, o sigui, realment la incertesa aquesta és... I a més no treballo de temporada, treballo tot l'any.
Mm-hmm. Clar.
Llavors, estic d'invitada, ara faig 2 setmanes a l'estiu. Llavors, ben bé, temporada, diguéssim, que hi hagi més gent o menys, la meva idea és intentar treballar això cada dia durant la setmana, de dilluns a divendres,
sí,
unes hores de taller, unes hores, aquestes que et deia, unes hores, 5 hores de taller, unes altres, pues, de contactar, de fer la part així més rotllo, no?
És burocràtica, no?
Sí, sí. O preparar dossiers, uh-huh, o coses d'aquestes, o mirar on presentar obra per poder exposar...
Aquí està, perquè has sortit fora de Formentera a exposar... Crec que sí, no? Però a quins indrets has exposat els seus treballs?
A Eivissa,
uh-huh,
i també vaig estar a Mallorca i a Barcelona, per Catalunya algun... Sí, també, uh-huh, però bueno, m'he quedat molt aquí, eh?
Sí?
Sí, sí que m'han ofert exposar a França també en un lloc, a Itàlia,
uh-huh,
però és que vaig una mica lenta. Em refereixo que, a més, has de contestar, i és aquesta part que et dic, que són una part de les 5 hores que has de començar a organitzar-te. Vale, doncs hauria d'aplicar. I això sempre, mira que m'aniria superbé, però és tot dedicar-hi un temps i em fa una miqueta... Sí.
Per tota aquella gent que encara ens estigui escoltant des de qualsevol indret de les Balears o a través d'internet, des de qualsevol racó del món i vulgui conèixer una mica més el teu treball i no pugui venir aquí a Formentera, com, de quina manera poden arribar tu i els teus treballs?
Pues, faig servir molt Instagram.
Uh-huh.
Ara, la veritat, és una plataforma que es veu molt fàcil, saps tant el perfil, és com si veiessis una pàgina web molt ràpida,
sí,
i també tens les notícies breus per si vols només no entrar tan a fons, i la faig servir molt. Encara és una plataforma, crec que vull explorar molt més, perquè al final estàs connectat amb tot el món.
Uh-huh.
I mira, pues, tenint en compte aquesta, no, aquesta situació de que no saps si ve gent o no, pues, i a vegades si no et pots moure, pues, una manera de veure l'obra de molts artistes. Jo segueixo molts artistes a través d'Instagram,
uh-huh,
i encara que estigui Formentera, que diu, oi, però no hi ha res, pues, la veritat és que, mare meva, jo veig molt més que estan a Barcelona, perquè yeah, Barcelona al final veia el que hi havia en aquell moment a les exposicions, uh-huh, quan no hi havia Instagram llavors.
I el teu...
I a Facebook, perdó, també, sí, i a la pàgina web és una mica més com un resum. I també es poden veure obres disponibles, una mica així.
Anna Ametller.com seria la pàgina web, i el teu nom d'Instagram, Anna Ametller, potser?
Anna Ametller, i sóc una síndria de perfil.
Ah, sí?
Sí.
A més, Anna amb dues
N's. Desena, sí. Mm-hmm.
Molt bé.
I després, si no, pues, a vegades, si algú vol saber quines peces hi ha disponibles, pues, m'escriuen un WhatsApp i ja està, sí, uh-huh, o un email. I el bo és directe, com és directe de contacte amb l'artista, pues, sempre, si no, es poden fer peces per encàrrec. I bueno, això.
Uh-huh. Aquesta síndria és una de les que vam poder veure a l'exposició al Centre Antoni Turga Barilet el mes de juliol. És una peça relativament gran. Tu, el format, tot i que majoritàriament són peces per penjar, també has treballat en peces més grans, no? Com és el cas d'aquesta síndria o altres.
Sí, home, i a mi m'agradaria fer més grans.
Sí? Sóc
divertit amb l'escultura, sempre és xula. De fet, vaig fer una síndria allà que era oberta i dic, uh-huh, ostres, que estem, m'imagino, en plan urbana i que la gent pogués passar per dins, perquè hi havia, les papites eren foradades,
sí,
i passava llum, i dic, hola, que guai seria allà, o imagina't poder dormir dintre una síndria, saps allò, amb balancejant-se.
Carai.
Sí, no sé, això és una fricada, eh? Però bueno, que el que passa que, clar, jo no tinc espai de guardar, eh? Llavors aquestes peces grans són més, a vegades, si fos per encàrrec,
uh-huh,
o em faig algunes de grans. Són divertides, i a més a vegades et donen més o menys la mateixa feina que una petita,
sí?
Una mica més dies, uh-huh, de mecanització, però al final la idea o la composició és el que compta.
Anna, m'he deixat de preguntar-te alguna cosa que ho diries plasmar, perquè sempre passa que jo em preparo, l'equip de guionistes preparen els guions i sempre es queden la pregunta clau que no fem.
No, jo suposo que per altres artistes a mi el que em va bé és això, dedicar-li unes hores, pim pam, perquè a vegades quan portes temps que et desenganxes, torna a costar a trobar-li el ritme. I s'ha d'acceptar el fracàs també, que quan tornes pues, les idees no flueixen, pues, saber-ho portar, no passa res. També acceptar que pues això, que les peces no, a vegades no et surtin, a vegades, però que bueno, que tot és estar allà i després ja flueix. Jo també funciono treballant diverses peces alhora, d'aquesta manera no et quedes saps quan a vegades no saps com acabar una, pues em portes una altra alhora, i que hi ha d'haver una part lúdica, penso jo, i que de tant en quant també passarà pues, que et quedes amb crisis d'un mateix i et planteges que estàs fent, que el que fas no val res, aquest et ve el teu matxacón,
sí,
i que potser que et dediquis, jo què sé, a criar pollastres.
Però aquest matxacón que dius tu els tenim els artistes, els tenim els locutors,
tothom,
o perdons, tothom el tenim, no?
Tothom, llavors, però normalment tu planteges, imagina't amb l'art, que comença a dir, ai, qui necessitarà això, no sé què, i també has de saber viure amb la incertesa aquesta, vull dir, ara potser molta gent viu amb la incertesa de que, oi, què passarà? No sé, això has de confiar de que si ho fas no, amb il·lusió pues, i seguint la intuïció, confiar que funcionarà, i a vegades estàs amb por, no sé, imagina't, portes mesos que no entra, fas una exposició, no saps si què tal anirà, i res, que si crees, li dones més força als monstros de la por d'aquesta, d'això, pues, ho passes pitjor, i ja està. Ara així mai. Que confiar i seguir la intuïció de crear.
No tenim més temps, tot no. I que podíem estar parlant aquí tota la nit. Han estat un plaer tenir l'oportunitat de compartir aquests minuts aquí al Som Formentera. Et desitgem molts èxits i que aquest, com ho has fet anar, aquest monstre que ho aturava tot, quin nom li has donat?
No, el teu tu que està matxacón, que no donar-li d'això, dir-li, fer una abraçadeta i dir-li, vinga, va, que estem fent coses xules, i la veritat que el procés creatiu jo vaig, admiro a tots els artistes que estan fent coses que senten de veritat, els hi dono una abraçada ben forta.
Molt bé, doncs que aquest monstre matxacón no s'apropi massa, que tinguis molts èxits i per descomptat seguirem en contacte. Un petó ben fort, gràcies.
Vale, un petó.
Una illa, 60 minuts, una història. Som Formentera.
Molt bé, amics, amigues, oients del Som Formentera, amics, amigues, oients d'IV3 Ràdio, amb la nostra sintonia posem punt i final a aquesta edició d'avui d'aquest programa que, tal com hem pogut comprovar, ens ha fet viatjar fins l'any 2009, any en què la nostra protagonista, ens ho explicava ara fa uns moments, va arribar aquí a la petita de les Filioses, a Formentera, a iniciar la seva trajectòria vital a la nostra illa. Hem parlat fa uns moments amb Anna Ametller, i esperem que els continguts d'aquest programa d'avui us hagin agradat i us hagi vingut de gust. Volem dir que la setmana que ve torneu a sintonitzar IV3 Ràdio i repetim amb una nova edició d'aquest programa. Un programa que gràcies a la màgia de la ràdio ens permet viatjar enrere en el temps per conèixer el nostre present. I avui, en aquest viatge enrere, hem conegut algunes de les cançons que sonaven el 2009, algunes de les pel·lícules, alguns fets destacables que coincideixen amb la nostra data triada. La setmana que ve, si Déu vol, hi tornarem. Farem més viatges, ens mourem, coneixerem més personatges vinculats directament amb el nostre territori, amb la nostra illa. I aquí estarem tot l'equip del programa, des de la producció, la realització, documentació, control tècnic i qui us parla en nom de tots ells, un servidor. El meu nom és Joan Albert Lligonya. I com sempre acabem el nostre programa amb una cançó, i serà una cançó que ens conduirà fins l'hora en punt i que té, evidentment, relació amb aquest any protagonista d'avui, que és el 2009. Aquesta cançó, de ben segur, la reconeixereu, comença d'aquesta manera. I've got a feeling. És la música de Black Eyed Peas que
omplirà de bons ritmes, de bones vibracions, d'optimisme a les zones de IB3 Ràdio, les zones del Som Formentera, amb aquesta peça, I've Got a Feeling, a passiau.
I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.